A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i dotze minuts del matí. Vet aquí la història d'un projecte que encara està per executar-se, però que ha arribat a aquell punt, diguem-ne, d'alguna forma socialment culminant, que és les vigílies de la seva presentació pública. Ens estem referint, com no, al projecte de remodelació i rehabilitació del conjunt dels museus de Sitges que donen a mar, de Cau Ferrat, de Can Rocamora, que saben vostès que no és museu hores d'ara, no és espai museístic, i de l'edifici del Maricel de Mar. Darrere aquest projecte, i sobretot darrere aquesta solució per la façana marítima que ha despertat tanta controvèrsia, hi ha Josep Emili Hernández Cros. Senyor Hernández Cros, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Començarem d'una forma molt fàcil, per a tots aquells que el nom d'Hernández Cros els vingui així de vell nom, d'on veniu, on aneu, qui sou?
Bueno, no sé, jo sóc arquitecte, net i fill de sitgetans, cal fer-ho constar perquè per mi és un honor, i la meva mare i el meu avi estan enterrats al cementiri vell, és a dir que sóc arquitecte, i un bon dia dels anys 70 em van cridar l'Oriol Buigues que volia posar en marxa l'arxiu històric del Col·legi d'Arquitectes, va cridar junt amb l'Ignacio Solé Morales, que és un arquitecte que ja és mort, i em va dir, escolta, jo crec que ja va ser hora de que comencem a fer alguna cosa per la qüestió del patrimoni, perquè el porciolisme estava acabant amb el modernisme de l'Eixample. I a partir d'aquell moment, jo tinc la pretensió de que ens vam començar a inventar una mica el que era la protecció del patrimoni. Des d'aquest moment fins ara, pues, segueixo en el tajo.
Mm-hmm. I la vostra vinculació, diguem-ne, amb aquest entorn patrimonial sitgetà, quan ve, més o menys?
Pues, jo vaig començar a fer coses, sembla que va ser arran de... Vaig començar a fer intervencions en el Maricel de Terra, quan es va voler instal·lar la Universitat Menéndez Pelayo, que aleshores van tenir que fer una sèrie d'operacions molt sofisticades algunes, per exemple, dir que era resoldre temes tan tontos com aparentment pot ser fer que el conjunt aquest del Maricel de Terra disposés de lavabos, que no n'hi havia, en pràctica n'hi havia una mena de lavabo comú a l'entrada, es van fer els lavabos, es va climatitzar el Saló d'Or i el Saló Blau, que va ser una operació molt sofisticada perquè jo sóc de tendència més aviat molt respectuós amb els edificis, no m'agrada violentar-los en absolut, amb la qual cosa, en aquest cas, per exemple, tot el tema del clima en el Saló d'Or està resolt sense que es vegi absolutament res. L'operació més forta va ser tenir que tancar, que es va fer aquella porta de vidre que hi ha a l'entrada, que en aquell moment va haver algú que s'ho va pensar molt, escolta, això vols dir, escolta, això ho hem de fer perquè és un requeriment de la climatització del saló, però es va fer, i vaja, jo no crec que ningú em pugui acusar de res per haver fet aquesta intervenció. A partir d'aquí després vaig tenir la sort de que em van encarregar la reforma de lo que havia sigut la primera obra que havia fet el meu avi, que era a l'edifici Miramar, que, jo no sé, alguns ho recordaran, estava totalment desfet i triturat com a conseqüència de que havia hagut un hotel. Això ho havia comprat el Samaranch per destinar-ho, en principi no se sabia ben bé, però finalment va decidir que es col·locarien allà al Museu Lola Anglada, i aleshores vaig estar treballant en aquest projecte, i per mi ja et dic que era un orgull tremendo estar allò, restaurant la casa que li havien destrossat al meu avi, que era la primera obra que ell havia fet.
I miri, no? Si han passat dos anys que Museu Lola Anglada encara no existeix.
No, que va, és a dir, se'n va anar cap a Tiana, van passar moltíssimes coses, i bueno, van passar molts episodis, perquè després va tenir... A més, tenia un problema molt gran que hi havia en el Maricel, és que és un edifici que tothom el reconeix, és un edifici cúbic voltat de finestres per tot arreu, i això és l'antimuseu.
O Miramar, voleu dir, eh?
Sí, perdó, Miramar, sí, parlo. Tot voltat de finestres, en el qual que feies, tapiaves les finestres, però no tenies ni un centímetre quadrat de paret per penjar un dibuixet de l'Ola Anglada, no? Aleshores vam tenir que mantenir aquestes façanes, creant-se uns panys dintre, etc. Però bueno, es va resoldre, el que passa és que no es va arribar a inaugurar mai, després va venir l'escola d'hostaleria i ara segueix fent aquesta funció una mica polivalent que té en l'actualitat.
A partir del que ens deia, i per deixar un posicionament molt clar de bon principi, us definiríeu com un arquitecte conservacionista o intervencionista?
No, jo considero un arquitecte responsable. Vull dir, no sé, per exemple, he tocat Gaudí també. Si em serveix perquè algú em situï i també... Per exemple, he estat treballant molt temps a la Pedrera. No he tingut mai problemes, per cert. En aquest sentit, jo el que crec és que l'arquitecte, primer, ha de desaparèixer de la intervenció. Ha d'actuar, ha de fer una mena de síntesi de tots els inputs que se li presenten i els anar resolent-los d'una forma continuada, coherent i, diria, molt valent si arriba el moment que tens que prendre una decisió definitiva. És com el metge que té que fer una intervenció quirúrgica sobre un malalt molt greu. Pues hi ha moments que té que prendre solucions dramàtiques.
O sigui, que si
i aleshores aquest metge, pues, per raons dirien d'estètica del pacient, per no deformar-li la panxa, pues igual si té que operar, té que operar.
D'acord. En el cas del projecte que explicarem a continuació, us heu trobat amb aquesta conjuntura d'haver de prendre alguna decisió, diguem-ne, d'aquelles que bé, en aquesta bugada s'haurà de prendre algun llençol?
Bueno, per lo que acabo de dir, primer, ja podeu suposar que no sóc nou en l'ofici.
No, ja, això per descomptat.
Fa molts anys que estic intervenint en patrimoni. També tinc que dir que si em surt algun projecte que no és de patrimoni, també l'agafo i m'encanta perquè sóc feliç, perquè no tinc mai problemes. No hi ha cap complicació, és dir, només, quin respiro, no?
D'acord.
Però, perquè en els temes de patrimoni normalment sempre hi ha conflicte, sobretot quan és patrimoni important, representatiu dintre de la estructura d'una ciutat i tal, que és evident que genera una certa polèmica i em sembla fantàstic que generi polèmica. És que no s'ha de defugir i em sembla que és enriquidoríssim des del punt de vista cultural i des del punt de vista del debat públic, que es debategin els temes aquests. No? Aleshores, en aquest sentit, la pregunta si sóc intervencionista o sóc conservador. Jo crec que l'arquitecte té que analitzar els diferents problemes en els quals s'hi troba amb aquell edifici, té que entendre, té que establir una comunicació, una mena de simbiosi amb l'edifici, i a partir d'aquest moment anar actuant. És a dir, va establint-se un diàleg entre l'edifici i l'arquitecte, no tenc... Hi ha molts inputs que no solament és la decisió de dir, bueno, faig, no faig. És que hi ha molts elements que s'hi barregen, és a dir, ja ho parlarem després en el cas nostre, però hi ha temes de legalitat, de condicionaments tècnics, de normatives, etc., que influeixen tots d'una manera determinant, no? Ara, si ha arribat un moment... tens que prendre una decisió, diguem-ne, una mica difícil, pues has de tenir el valor de ser coherent amb tu mateix, el que crec que s'ha de ser molt honest, i mantenir-la i defensar-la.
D'acord.
Precisament per aquest procediment jo crec que puc justificar després sempre el que he fet i per què s'ha fet.
D'acord. En qualsevol cas, aquest projecte us ha posat sobre la taula alguna decisió difícil d'haver de prendre?
Bueno, la primera decisió difícil va ser si em presentava el concurs o no.
D'acord. I ara aquí farem fins i tot un parèntesi. El professional que ens digui si veritablement Sitges, les institucions, tothom en general, ha mantingut aquest patrimoni com l'hagués hagut de mantenir.
Bueno, jo, per el que us comentava abans, jo havia fet una sèrie d'intervencions a Sitges, és a dir, inclús l'última que vaig fer, si no recordo malament, va ser l'arranjament del sarcòfag que el vam fer per crear un dipòsit pels museus i tal, i després van haver uns entrebancs de projectes que no van tirar endavant, i jo feia 10-11 anys que no tenia contacte amb Sitges, i realment, des de que jo havia deixat fins ara, permeteu-me dir-ho en plan de broma, però el malalt estava molt més greu. És a dir, el malalt estava terminal.
Així.
Així.
Es pot dir així, eh?
Sí, es pot dir així per una raó. Perquè, per exemple, és a dir, quan vam començar a mirar-se el tema de com estava analitzar-ho, estudiar-ho, fer cata i tot això, el primer que vaig fer és prohibir que ningú sortís a les terrasses corregudes que hi ha sobre mar, des de, bueno, que s'hi accedeix des d'on on hi ha les oficines, pues vaig prohibir que sortís ningú perquè allò podia col·lapsar en qualsevol moment. I inclús a posteriori, poc temps després, quan ja estàvem treballant en el projecte, Diputació va fer també una inspecció i em van trucar urgentment, escolta, s'ha de tallar l'ús dels lavabos. I van estar tancats els lavabos un mes i mig o alguna cosa així perquè es va prohibir que sortís ningú, perquè també allò podia anar a mar en qualsevol moment. Van fer una consolidació provisional perquè, clar, era una broma que la gent... És a dir, l'únic lavabo que hi havia en el museu que no s'hi pogués entrar, però... Va fer una consolidació provisional perquè, a més, com que estaven treballant el projecte, tot aquest tema ha quedat resolt a posteriori. Ho dic una mica perquè és significatiu de que realment, és a dir, el tema estava fatal. Jo, com a exemple, us diré que quan vaig començar... és igual, pregunteu i ja us ho explicaré en el seu moment.
Estem a l'inici d'aquesta història, que és quan el senyor Hernández Cros decideix presentar-se al concurs públic de la Diputació de Barcelona per això. Suposo que deuríeu pensar en algun moment que això era... tant, bé, era un carmel amb una mica de verí.
No, jo crec que era un verí molt llaminer.
D'acord.
D'acord. Diré d'una altra manera. D'acord. Sabia que era un tema difícil. Era difícil perquè era intervenir en uns edificis que realment són molt, molt delicats i molt estimats. En conseqüència, havies de... que a més han estat molt tocats, és a dir, els han tocat tothom, és a dir, cada vegada que els han tocat ha sigut per espatllar-los una mica més, no? O per crear més problemes. Això sabia que era un tema complex, sabia que des del punt de vista del que són els propis espais museístics estaven molt condicionats, és a dir, aviam, el Cau Ferrat és un edifici intocable, el Rocamora és el que estava més diríem més desintegrat de la resta, i Maricel és un edifici que és un edifici molt allargat i que té molts problemes inclús per la pròpia configuració de la planta, del solar. No?
Però en tot i això, us hi fiqueu?
Home, m'hi fico perquè sí, perquè aviam, ja, jo ho he dit alguna vegada, si això no hagués sigut els museus de Sitges, en aquesta guerra no m'hi hagués apuntat. El que passa és que era Sitges, i per mi Sitges...
És a dir, enteneu que més enllà d'un...
És important,
d'acord,
no?
És a dir, més enllà d'un projecte professional, hi havia una empatia personal, una qüestió, diguem-ne...
Absolutament.
Durant tot aquest procés, i més enllà dels condicionants propis del lloc on s'intervenia i de la norma legal, en Josep Emili Hernández Cros ha fet el projecte que ha volgut fer?
No, és que ja, és que l'arquitecte no fa el projecte que vol.
Per si heu tingut la llibertat absoluta de totes les decisions.
Sí,
que l'arquitecte evidentment està sotmès a allò que té
a davant. A mi ningú m'ha pressionat perquè faci una cosa o una altra.
D'acord, perquè digui, posa això aquí, posa allò allà, no sé què.
No, en aquest sentit no. Aviam, fora de tota una sèrie de normatives i inputs que coincideixen i que aleshores l'arquitecte els té que agafar i té que integrar-los i té que fer prioritzacions i que té que anar resolent.
Per tant,
No se m'ha dit, escolta, això ha de ser així, ha de ser d'aquesta manera, o això s'ha de resoldre d'aquesta altra manera.
Ens situem al final. Tal i com ha anat tot el procés, i ara l'explicarem, Josep Emili Hernández Cros garanteix que aquest projecte compleix estrictament amb tota la normativa abuda i per bé?
Home, no ho diu l'Hernández Cros. És que ho han dit totes les institucions que tenen que dir-ho i que són responsables del patrimoni. Jo no he pres aquí cap decisió sense consultar-la prèviament. Hi ha una normativa que regula el patrimoni, el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sitges, que estableix una normativa. El que vetlla per aquest patrimoni és, en última instància, la Generalitat. Jo, abans de fer intervencions en aquest tema, vaig anar a que se m'especifiqués exactament els marges de llibertat, perquè per exemple hi ha un punt que es diu que es tolerarà que es puguin fer obres en el Maricel, em sembla que és, per adequar l'ús en funció de l'equipament que hi és i que és museístic, es pot adequar. Per una altra banda, en la fitxa específica de Maricel, si no ho recordo malament, parlo de memòria, protegeix les façanes i volumetria, però entendre volumetria, jo diria, són conceptes que són molt genèrics amb el catàleg, a mi m'agradaria que els catàlegs fossin molt més precisos.
Tornem a estar amb allò de l'especificitat i la interpretació de la norma.
Sí, no, però és que ja no és tant interpretació com veure aviam què vol dir, perquè quan es parla, quan està parlant de façanes, està parlant de la façana de Sant Miquel i de la façana de Fonollà, no parla ni pio de la façana de mar, que en canvi és una façana que té elements afegits per allà dintre que s'havien anat produint amb el temps i que evidentment eren, tenien que ser objecte de depuració i de recuperació, diria, d'algunes de les formes, com a mínim de les idees originals que havien produït aquests edificis.
D'acord, o sigui que el que ens podeu garantir és que en tots i cadascun dels moments del procés de redacció d'aquest projecte, Josep Emili Hernández Cros ha fet les consultes pertinents que avalessin des del punt de vista normatiu les solucions adoptades.
Home, clar, sí, per descomptat. Així. I no sols hem fet les consultes prèvies, sinó que a més durant el procés de redacció podia dir que se m'ha anat auditant periòdicament. Sí, perquè com que anava veient, jo diria, la volada que agafava el projecte, doncs clar, des del punt de vista dels responsables, ja no tècnics, sinó inclús polítics de les institucions, volien saber una mica què és el que s'estava coent.
Vull dir, per no enganxar-se els dins.
Per no enganxar-se els dins, perquè si després... Aviam, la idea és que això, és a dir, no es fes un projecte especulatiu i que no es tiri endavant, sinó un projecte que es pogués executar. Es anava veient que a mesura que anàvem avançant, el projecte cada vegada era més complex i que a vegades havien de fer més operacions de cirurgia intensiva. Jo primer vaig començar intentant resoldre el tema amb Rocamora i Maricel, em vaig resistir fins a última hora a tocar el Cau Ferrat, inclús el projecte bàsic, el Cau Ferrat pràcticament no faig intervenció, fins que al final va haver un moment que vaig dir, escolta, ho sento molt, és que està pitjor el Cau Ferrat que tot l'altre. Perquè tenim unes esquerdes i tenim inclús, jo diria, algun tipus d'assentaments per alguna corrent d'aigua que hi ha per sota, que té una esquerda que es va obrint i ens va agafar precisament uns dies d'unes tempestes de pluja de fa un any i mig o dos, i l'esquerda aquella que teníem senyalada allà
amb unes cates
i tal, pues, s'havia marcat, és a dir, havia obert més, no? Aleshores, ja ho sento, bueno, tenim la protecció que s'havia fet sobre els finestrals, sobre mar, que això es va fer, si no recordo
els anys malament, 80, l'any més
83,
o menys, aproximadament.
Aleshores, aquesta intervenció va protegir parcialment els finestrals, però en canvi va afectar les estructures. Perquè, clar, els empotraments que s'hi van fer han anat oxidant, han anat rebentant, i aleshores, per exemple, a la planta baixa, que hi ha un arc enorme, molt, és a dir, molt rebaixat, a més, aquell arc, és a dir, és que quan tu mires amb ulls de professional que coneix una mica el que són les patologies i les seves conseqüències, et fa patir molt.
D'acord, o sigui, aquell arc que hi ha sobre el brollador, per dir-ho d'alguna manera, aquell gran arc,
aquell arc, pues, sí,
i que ho veiem i que diem...
Ara, per sort, ja no el podeu mirar perquè està tancat.
D'acord.
Però si algú vol anar-ho a veure, hi ha unes esqueres horitzontals que van obrint, que és dramàtic, i tot això és conseqüència dels ferros que estan fent l'empotrament de les proteccions que es van fer a façana. Què vol dir això? Que en conseqüència havien de sacar experiències d'això també. La intervenció que s'hagués de fer posterior no podia perjudicar més les estructures del que ja es perjudicaven per l'acció del temps, de la pluja...
Ens heu comentat uns quants aspectes que segurament aquest sí que no qüestiona ningú, que és l'estat del malalt. Quan veu tornar a posar els peus, tant el Cau Ferrat com el Maricel, i veu començar, diguem-ne, a fer l'estudi de l'estat dels edificis, bàsicament, què veu trobar?
Bueno, el primer que necessitàvem era més informació, perquè aviam, una cosa és el que veies aparentment, però tot el que són les sales que estaven en funcionament, no sabies què passava amb les estructures. Tenim vigues de fusta que s'empotren contra la façana de mar, aquestes vigues acostumen a patir problemes d'humitats, per permeabilitat, etc. I aleshores vam fer un programa de cales, en principi teníem previstes unes 14-15, quan vam començar ja vam tenir que avisar l'Antoni Sella i dir-li, escolta noi, amb 14-15 no fem res, tindrem que fer unes 30-40, vam acabar fent 70 i pico, 80, tot això és molt complicat amb un museu en marxa. Però clar, és dir, no sempre podies fer-ho el dilluns que estava tancat. És dir, aleshores, per poder fer un forat al sostre, a lo millor havies de moure unes peces que estaven exposades, un retaule... Aleshores, era molt complex tot això. Però fins i tot van aconseguir fer aquestes cales que ens van donar molta més informació, no tota, també s'ha de dir, però sobre l'estat de les estructures de l'edifici. Hem descobert que amb aquestes successives intervencions, començant pel propi Deering, que va, es va carregar, suposo, restes de murs de l'antic hospital per construir uns pòrtics metàl·lics que no saps ben bé com estan recolzant-se a baix, etc., pues des de trobar-te amb aquests pòrtics de ferro fins a trobar-te amb disbarats en els quals es va tallar una viga per aquí, una viga per allà, i allò dius, mare meva, com s'aguanta? Dic, clar, això ho has detectat, però fins que realment no puguem tenir l'edifici buit i començar a entrar dintre i començar a poder fer forat sense que ningú et digui, escolta, que m'espatlles el quadro, doncs no podrem saber exactament quin és l'abast dels forjats.
Però molt probablement teniu la sensació que està pitjor.
Alguna viga estarà fotuda, perquè és que aviam, hem trobat a Can Rocamora, vam trobar restes de xilòfags, amb la qual cosa, de tèrmits, concretament. Sí. Aleshores, això és terrorífic, perquè quan hi ha tèrmits, mal rotllo. És a dir, el tèrmit no es conforma amb una fusta, quan s'acaba aquesta, busca una altra. No hem detectat, amb les cales que hem fet, no hem detectat tèrmits en el bigam, però tindrem que mirar-ho en sèrio, i a mi el que em fa por no és el bigam ja del Maricel, sinó que em faria por el bigam del Cau Ferrat. Per això va haver un moment que vaig tenir que dir allò que em preguntava abans, és conservador o no sóc conservador? No, jo, és a dir, aviam, l'obra et va demanant i tens que fer lo que... És a dir, has d'establir un diàleg amb l'obra, i aleshores el que et demana l'obra tu has de seguir. Jo he sentit moltes vegades que els novel·listes que em diuen, escolta, és que jo començo a escriure una novel·la i ja no mano jo, els personatges tenen vida pròpia i van escrivint ells la novel·la, no puc fer-los fer el que em dona la gana, perquè ells... Pues aquí... salvant les distàncies, passa el mateix. És a dir, el propi edifici et va demanant el que necessita perquè tu realment...
Pel que ens expliqueu, però, l'edifici ho està demanant tot.
Oh, clar, és que ho demana tot, per això estem en una operació integral com la que estem. És que és fàcil dir, escolta, teniu que tancar els museus? Ah, és que jo encara recordo la cara, la cara que se li va posar al Sella quan li vaig dir, escolta, has de tancar els museus. És que no tens solució, el que passa és que, per sort, l'Antoni Sella, en aquest sentit, jo diria que és una persona que ha sigut molt sensible a la manera com s'ha anat treballant, ho ha entès perfectament, i jo crec que quan li vaig dir ja s'ho esperava, perquè ja havia vist com s'estava treballant i el que estava, és perquè com que anàvem comentant, escolta, mira, això està passant, mare meva, estava bastant informat, aleshores ell ja una mica ja s'ho veia venir. Però clar, és molt dur dir-li a Sitges, tens que tancar els museus un parell d'anys. Però cony, és que si no hi ha més remei s'ha de fer.
D'acord. Perquè tothom ens entengui, si estéssim parlant d'una casa particular, els veïns no hi podrien viure aquí.
No.
Vindria un senyor i us diria, vostès han de marxar d'aquí.
No, els veïns fora, no, vindrien els bombers i et dirien, escolti, fugin perquè aquesta casa té problemes. I l'hem de rehabilitar i per rehabilitar-la, escolti, aquí no hi pot haver ningú visquent.
D'acord. Aquest seria, d'alguna manera, el titular que definiria l'estat actual de les estructures d'aquests edificis on hi ha Cau Ferrat, Can Rocamora i Museu Maricel.
Que segurament no serà tan dramàtic, però que té punts molt dramàtics i que aviam, necessiten que puguis treballar integralment perquè no pots resoldre això fent parxes.
D'acord.
Una mica la primera idea podria haver sigut aquesta. Bueno, anirem fent, anirem arreglant mica en mica i anirem canviant les finestres, però aviam, les finestres s'han de canviar totes, perquè no reuneixen les condicions ni d'aïllament, estan mig podrides, etc. Ara sembla que jo estic pintant molt malament les patologies i tampoc és que m'agrada que...
Dramatitzar més del compte.
Dramatitzar més, però bueno, però és que no hi ha més remei. No?
D'acord. En qualsevol cas, Antoni Sella deixava sobre aquesta taula tres qüestions que el projecte havia de complir. Per una banda, la protecció i la salvaguarda del patrimoni que contenen els museus i dels propis edificis. Per altra banda, l'ajust a la normativa de la Generalitat i, sobretot, la qüestió de l'accessibilitat. I, per altra banda, doncs, el propiciar un diàleg dels edificis amb el mar, perquè s'entenia que aquest era un dels principals atractius que es podia oferir.
Sí.
No sé què us ha trencat més la closca, diguem-ne, d'aquests tres objectius, si la qüestió de l'accessibilitat en aquests edificis, o la qüestió d'aquest diàleg amb el mar, o totes dues a la vegada.
Aviam, és que, aviam, això del diàleg amb el mar m'ho esteu preguntant tendenciosament, perquè ja esteu anant cap a la façana marítima, i la façana marítima apareix molt al final.
D'acord. Doncs,
no.
És a dir, aquesta solució que ara és protagonista de tots els debats,
sí, pues això
és el final de...
Apareix molt al final. Jo el projecte bàsic, és a dir, aviam, el procés, fas primer uns abans projectes, que és on encaixes una
mica, veus
el programa funcional, com el pots organitzar i tal, ja veus per on en tiran les primeres decisions. Sobre això, una vegada s'ha aprovat això, aprofundeixes més i fas el projecte bàsic, i després ve el projecte executiu, que és quan ja ve condicionat i és el definitiu, perquè és on apareixen els càlculs d'estructures, els problemes de la climatització, els problemes de tot això apareixen allà. Aleshores, en aquest moment, a nivell de projecte bàsic, jo no toco el cau. El projecte, a nivell, ni a nivell davant projecte ni a nivell projecte bàsic, el projecte bàsic es tanca fent unes intervencions a Maricel i Rocamora i unes intervencions mínimes, allò, diríem, de neteja i sanejament del cau. El que passa és que quan entres en la fase de càlcul d'estructures, quan entres en la fase de condicions, etc., dius, no, ho sento molt, el cau també toca. I aleshores, segona bona notícia, senyor Sella, no sols heu de tancar el Maricel, sinó que a més heu de tancar com mare meva.
D'acord. Sobre aquests tres objectius, com es fa accessible un, diguem-ne, un patrimoni tan complicat des del punt de vista de disposició d'espais com és Cau Ferrat i com és Maricel?
Aviam, això, si es mira una secció, cap dels forjats de cap dels edificis coincideix amb els forjats de l'edifici que té al costat.
D'acord. Quan parleu de forjats, perquè tothom ens entengui, dels pisos.
Els terres dels pisos
no coincideixen entre els camps.
Inclús dintre dels propis pisos hi ha desnivells, també.
D'acord.
Hi ha desnivells en la planta baixa del Cau Ferrat, hi ha desnivells a cada planta
del Maricel,
començant per la planta baixa, ja la depressió que hi ha per el que havia sigut aquella veranda on el Diring tenia els tres arcs, que són tirant les estàtues del Clarà, etc. Hi ha temes d'aquests que això ja està salvat com poden, amb rampes que no compleixen, perquè a més les rampes per minusvàlids han de tenir unes mides mínimes de pendent, amb la qual les pendents que surten són llarguíssimes, per anar amb una pendent del 8%, pues, clar, imagina't, per 8 metres per 1 metre, pues, imagina't el que passa amb les rampes.
Per bé, també ho tinguem clar, l'arquitecte creu que no era possible plantejar l'accessibilitat, diguem-ne, absoluta d'aquests museus a través de rampes interiors dels edificis?
No, aviam, ho diré, és que tinc més recursos.
A veure.
Tinc els ascensors, tinc les plataformes, tinc les plataformes aquestes que segueixen les pendents. Les plataformes que segueixen l'escala són impossibles, punto uno, perquè hi ha escales que són tan retortilligades que no es poden resoldre. Aleshores, el que has de fer és fer podries fer plataformes verticals que tenen problemes perquè necessiten un forat a terra, el qual estàs afectant.
D'acord, perquè tothom ens entengui, senyor Hernández Cruz, quan parleu de plataforma seria més o menys com aquelles persones poden tenir a casa seva l'escala, aquella mena de cadires que pugen per una
espècie... Sí, però la que puja a les escales ja la rebutjo ja
perquè
no poden... Perquè
l'escala no ho permet?
Per l'escala no ho permet. O sigui, serien plataformes verticals, per serà dels nivells, en el qual ja estaríem, diríem, desfent les escales. Punto uno. Punt dos, ascensors i rampes. I fent la combinació de tot això, que és el que vam començar a fer, el que ens vam donar compte és que estàvem destrossant tots els espais interiors. Perquè, clar, és que sempre has de mirar com integres... Després hi ha altres temes que no els podem perdre de vista. Les escales no compleixen normativa, però no compleixen normativa de fugida en cas d'incendi, en el qual hi ha escales que s'han d'agafar i s'han d'eixamplar. Què vol dir això? Que hi ha alguna escala, per exemple, que no compleix normativa ni la complirà mai de la vida, que és la del Cau Ferrat. Però és que jo no la toco. Jo no la vull tocar, aquesta escala. Jo no la puc tocar, aquesta escala, perquè el que no vull és entrar i tenir que fer tot nou el Cau Ferrat. El Cau Ferrat és com és i és el que és. en conseqüència, el que tinc que fer, i és el que vaig tenir que negociar amb els responsables, perquè clar, aquest tema ja no és un tema artístic ni estètic, d'acord, és un tema que parles amb els bombers i els bombers se'ls hi... I, escolta, millor el que no vull és que si tu em firmes que aquí, si aquí hi ha un foc i es crema un tio, tu assumeixes la responsabilitat, aquesta responsabilitat no l'assumeix ningú, jo, perquè tinc, jo no vull que se'n cremi ningú, ni vull que se m'enfonsi el sostre. En conseqüència, des d'aquest punt de vista, t'estan afegint uns inputs encara en el problema i tens que integrar-los, tens que anar veient. Però escolta, és que jo l'escala no la vull tocar. Pues, bueno, pues, si no vols tocar l'escala, pues, busca'm una alternativa, perquè és que clar, no, la porta tampoc compleix. És que, bueno, és que la porta tampoc compleix. Perquè a part de tot, és a dir, és estreta i a part de tot té uns graons allà, com que el carrer Fonollà fa tanta pendent, surt allà un tros de grau de pedra, que això ja és insalvable. En el qual ja no és un tema ja d'accessibilitat per minusvàlids, sinó que és un tema de pura i simple compliment de la normativa.
D'acord, us ho preguntava perquè a partir dels arguments que s'han donat aquí, l'arquitecte diu que plantejant-ho d'aquesta forma, tant en rampes internes com en elevadors o la combinació d'ambdues coses, el que es feia era destruir els espais interiors
I no resolíem el
100% la qüestió.
Amb la qual cosa, escolta, jo precisament crec que has de buscar el límit. Tot ha de tenir una proporció. És a dir, tot li has de donar el que necessita. El que no pots fer és treure les coses de la dimensió que els correspon. O sigui, per resoldre un mal estàs fent un altre mal pitjor, i escolta, el que estem fent és destrossant això. I quan estàvem en aquesta batalla, per exemple, no sé si va ser el moment aquest que va succeir el tema aquest de que van prohibir que la gent sortís a
les terrasses,
a les galeries aquelles corregudes, a les terrasses corregudes, quan estaven discutint aquest tema del projecte, van dir, escolta, si jo agafo aquesta terrassa horitzontal i la inclino, la deixo fixa dalt, l'inclino cap avall, estic creant un element d'accés que és la rampa. Jo no he mirat a fora per gust, he mirat a fora perquè dintre no podien resoldre el tema. I aleshores, donant-li voltes, dius, ostres, clar, aquest element que està fora, l'inclino i m'està donant una rampa, donem-li la pendent convenient, i aleshores resulta que amb un parell de rampes i després uns ascensors que els necessitava, perquè tinc una part, per exemple, a Rocamora,
sí.
Després, si voleu, si tenim temps, ho comentarem, hi ha una sèrie de serveis vinculats al Museu Modern.
D'acord.
Hi ha unes aules, taller, etc.
Però és a dir, veu convertir, o d'alguna forma, Can Rocamora s'ha convertit en un distribuidor, per dir-ho així.
Evidentment.
També.
Evidentment. D'entrada és allò, com que era l'edifici que està menys afectat, a més, per una altra banda, des del punt de vista patrimonial, no és un edifici que estigui protegit.
Can Rocamora.
Can Rocamora no està protegit. Està protegida la façana com a conjunt del Maricel, però Rocamora no. Aviam, jo tot això, abans de jugar-me-la, no sé si ho he comentat ja,
sí,
jo vaig estar fent consultes, aviam com s'havia d'interpretar normativa i que, aviam quins marges, igual que vaig estar parlant amb els bombers, igual que vam estar parlant amb els enginyers per tot el tema d'instal·lacions i tal. Per exemple, una cosa que s'havia de fer era un control d'humitat dels espais interiors per la bona conservació de les obres d'art. Això és dels sistemes de climatització, és el més sofisticat, perquè és el que necessita màquines més complexes i més grosses i és més punyetero, per dir-ho d'alguna manera. Perquè has d'injectar i controlar l'aire, però no solament l'aire, sinó més la humitat. Vam aconseguir, negociant també amb el consorci, que no fos el 100% de tots els edificis, però tot el cau ferrat ha de tenir control d'humitat, la planta baixa de Maricel ha de tenir control d'humitat, tenim les pintures del cert, després tindrem la capella romànica, etc. I després la pinacoteca, que està previst que segueixi anant a la segona planta de Maricel, també ha de tenir control d'humitat. Aleshores s'alliberava, em sembla, una part, no tota, de la... Però és allò, has d'anar negociant el tema, diuen, escolta, és que si faig més màquines, aleshores... El problema es va fent cada vegada més complex. En conseqüència, el que es va fer és anar trobant sempre una solució de mínims, però anar resolent els problemes.
O sigui que, per aquells que ens escoltin, aquesta solució de la façana de mar va néixer estrictament del pragmatisme i no pas d'un criteri estètic.
No, és que aviam, aviam, hi ha arquitectes que són molt genials, jo no sóc genial, jo sóc un currante. Aviam, a mi un projecte me'l tinc que anar treballant. Aviam, aquest projecte l'hem estat fent en el meu despatx, és a dir, em sembla que estem parlant des de l'any 2007. Van començar el 2007, si no recordo malament. Pues, bueno, per fer el bàsic el van fer amb el meu equip, de, diguem-ne, fix de col·laboradors, uns arquitectes que treballen amb mi, tal. Però en el moment que van començar a fer l'executiu, que va durar com un any i pico, teníem una reunió setmanal, em sembla que era el dijous a la tarda o el dimecres a la tarda, on intervenien tots. És a dir, teníem allà els aparelladors, els enginyers, els calculistes, si teníem algun problema concret d'algun industrial, que teníem algun problema a l'industrial, i cada setmana potser van fallar una o dues, perquè arriba un moment que tampoc és tan fidel al d'allò, i si es pot fer una pirula la fas un pont o coses d'aquestes, però cada setmana hem estat treballant tot l'equip. Aleshores, allà tothom deia la seva, i tothom tenia que quedar al final convençut de que la solució que s'adoptava és la que s'adoptava.
Pregunta, però, quan...
Aquests temes, per exemple, en el moment que es comença a parlar d'inclinar les terrasses, els diuen, i ara què faig jo aquí? Vam estar fent uns intents de fer, de cobrir les terrasses que no tinguessin massa incidència, i ens vam donar compte que estan fent un pastitxe pitjor. Però clar, no és el mateix deixar una terrassa oberta, clar, jo no puc fer que la gent surti fora i el dia que plogui o que la mare estigui empipada, que la gent tingui que passar per allà. Aleshores, tinc que tancar-ho d'alguna manera. I van començar a fer coses i es va veure que eren uns híbrids, i al final es van dir, escolta, és que, com que per una altra banda també teníem unes necessitats que se'ns estaven demanant des del punt de vista clima i des del punt de vista dels tractaments de façanes, tot el tema dels estucats, dir, escolta, aquí aniria molt bé tenir una segona pell. Dic, fem unes... que això és un tema que ja l'havien plantejat al començament i que l'havien deixat. Al començament havien dit, bueno, escolta, però no en plan de mur cortina, sinó diuen, bueno, escolta, com farem per protegir això? Doncs bueno, pues fem, desenganxem-nos aquí, fem un sistema i fem una segona pell que protegeixi. Que... Però aleshores van dir, escolta, és que d'aquesta manera està deformant l'edifici. En canvi, la idea del mur cortina, l'avantatge que tenia, i ja estem parlant del mur cortina, perquè és el que està creant tots els problemes.
Perquè és el que està creant tots els problemes.
L'avantatge que tenia és que podíem mantenir la façana actual de l'edifici. És la solució més, encara que
no ho sembli, voleu dir que és la solució
més respectuosa amb la façana mar. Perquè una vegada hem depurat una sèrie de bonys que se li havien afegit, per exemple, hi ha un bony entre Rocamora i Cau Ferrat que s'havia fet per fer les escales, que aquest l'hem suprimit, és a dir, l'hem pogut eliminar, l'hem depurat. Aleshores hem depurat també uns bonys, aquest que deia abans dels lavabos que penjaven per allà, que per cert, aquests lavabos, amb una foto que he trobat de l'època Diring, ja hi eren, és a dir, que el senyor Diring havia de tenir uns lavabos allà penjats allà fora, ja. Aleshores, algunes, és a dir, una vegada neteixes i depures tot això, aleshores, deixes la façana, mantindrem els forats, la idea és mantenir els forats, inclús, i això, és a dir, jo no he gosat posar un projecte, són coses d'aquestes que vols estar molt segur, però el fet és que mantindrem els forats, és a dir, que els forats hi seran, i no sé si després pintarem a lo millor un pla de color dintre, perquè el que sí que faig és recuperar superfície, que ara ho tenen, ara ja els hi passa, si ara ja tenen tots els forats tapats per dintre perquè no tenen superfície, aleshores, però bé, doncs els tancarem i mantindré el forat, i aquest forat se'n veurà des de mar, igual el que faré és marcar-lo més perquè se'n pugui veure, amb la qual una vegada fet això i recuperada la façana, aquest mur cortina que li poso és el més respectuós, perquè és un element que m'està protegint una rampa, que la puc eliminar el dia que vulgui, si algun dia decideix tornar a viure aquí el senyor Diring, pues la podem eliminar, es treuen perquè són uns elements fixats, no va una cosa solidària, sinó que els elements de la rampa van fixats a la paret i el mur cortina penja des de dalt del sostre.
Dues qüestions a partir d'aquí. Suposo que és també inqüestionable que quan veu veure la solució vulguin pensar, home, l'aspecte visual és diferent,
Voleu dir el que vaig pensar?
Vinga.
Vaig acollonir. Vaig dir, ostres!
Què surt aquí?
El que està sortint, la que t'estàs liant.
És a dir, éreu conscient, evidentment, que això està clar.
Per l'amor de Déu.
Està clar.
Per mi el fàcil era no embolicar-me d'això, però és que, aviam, el que passa és que si has vist que el tema va por ahí, has de ser coherent, i és el que us deia al començament, has de ser valent. I has de dir, cony, això és la solució, hem de tirar per aquí. I bueno, ja la defensarem, l'explicarem tant com vulguin, persona per persona, qualsevol discrepància. No. A mi el bo d'aquest tema és que, aviam, encara que no féssim el tema aquest del mur cortina famós, un edifici, una intervenció com aquesta, és lògic que aixequi una polèmica. I és saníssim, i és enriquidor culturalment, és fantàstic. Aleshores, parlem-ne, discutim i fem el que sigui i parlem al Muro Cortina. Però aleshores, és que a més va donar la casualitat que vam cridar una empresa per discutir aquest tema i ens va dir, escolta, que ni érem conscients quan vam començar a parlar. Diu, acabo de fer el mateix al Palau de la Música. Palau de la Música, patrimoni de la UNESCO. I si vas i veus la façana lateral, té tot un Muro Cortina per davant. Coi, és a dir, això ho pot fer Barcelona, ho pot fer... la UNESCO ho deixa fer amb un edifici que és patrimoni de la humanitat per la façana. Coi, pues, escolta, parlem-ne, és a dir, per què no podem fer-ho també a la façana marítima de Sitges? I aquesta va ser, jo diria, un dels arguments que em donava ànims a mi per dir, bueno, escolta, no estàs fent cap disbarat.
És a dir,
cap animalada, ni estàs aquí...
O sigui que ja diguem-ne una qüestió així més o menys ambivalent. El professional estava convençut que aquesta és una bona solució i a la vegada el professional deia, m'estic ficant aquí amb un...
Home, clar, home, és molt més complicat això.
Amb un jardí.
El millor per no tenir problemes amb el patrimoni és no fer res. Això és el millor.
Em pensava que ho diríeu.
No tocar res, escolta, deixem-ho com està i que vingui Sant Isidre Llaurador i que ho arregli. No?
D'acord. Ara, us he preguntat per ti també, ha estat una altra de les qüestions que també ha portat una certa controvèrsia, el fet que aquesta disposició, aquest nou dibuix de la façana marítima, trencava amb una verticalitat i ara plantejàveu una façana, diguem-ne, que on l'horitzontalitat tira molt més que no pas aquella verticalitat dels tres cossos originals de les cases.
A veure, un moment també, sí, parlem-ne.
Vinga.
Si ens mirem algunes fotos antigues de la intervenció que estava fent Dirin, que no es va acabar, no ho perdem de vista, ell estava fent en el Maricel de Mar, estava fent més o menys el mateix que havia fet en el Maricel de Terra. El Saló d'Or és un saló antinatural quan estem parlant de casetes de pescadors de 7-8 metres d'ample. No. Les estructures del Saló d'Or encara estan a sota, encara hi han les partions de
quan de les antigues cases, volem.
Però el senyor Dirin es va fer el Saló i no content de fer el Saló, va fer el Saló Blau i aleshores torna a ser una altra vegada un gran saló, amb la qual la tendència d'aquestes intervencions era casetes estretes i petites transformar-les en palaus i neutralitzar la imatge antiga de les casetes amb operacions de tractaments unitaris molt forts. Amb la qual cosa, això es va fer i és la filosofia que impregna tota la intervenció que anava portant de mans del Dirin, el Saló d'Or, el Saló, tots els palaus de terra, i és la que estava portant també en el Maricel de Mar, que a més era casa seva, l'altre puesto era el puesto de les festes i les juergues, però casa seva estava aquí, i aleshores casa seva... Hi ha algunes fotos que es veu, hi ha la tendència a crear uns salons allargats que estan destruint, però ojo, tampoc està destruint casetes aquí, perquè és que aquí no hi havia casetes, és que aquí hi havia l'antic hospital, i l'antic hospital, jo no sé com era la façana a mar de l'antic hospital, però l'antic hospital, per fotos que tenim de quan va començar la intervenció del Dirin, era un mamutreto allà, és a dir, era un paral·lelepípet clavat sobre el mar. Ja dic, no conec com era la façana mar. El que passa és que van ser ells els que van començar a tocar la façana mar i quan van deixar això encara va venir el doctor Pérez Rosales que va acabar d'embolicar la troca per fer-se els voladissos i totes les històries de l'apartament que es va fer dalt. Però no desfigurem el que és la realitat d'uns propis edificis. És a dir, no pervertim la idea del
el sentit final, voleu dir, que va ser en el seu
que
moment.
La tendència anava per ahí, respectant, això sí, Rocamora i Cau Ferrat, que eren dos elements que ja autònoms i tal, però puntó, la resta anava a fer operació. I el projecte que em dieu és que jo no estic fent un element horitzontal. Aviam, aquí el que ha passat moltíssim és una perspectiva que és
la que s'ha vist reproduïda tot
arreu. Sí, això va ser un caprici personal meu. vaig encarregar que fessin la perspectiva, no em va agradar com la feien, primer que no era prou explicativa, llavors la vaig intentar arreglar jo i la vaig començar amb una aquarela i vaig aquarelar-la tal, i bueno, jo no sóc un gran aquarelista, però bueno, hago mis pinitos i bueno, tampoc va quedar cap meravella, però em va fer gràcia, dic, mira, hem fet això com si haguéssim pintat el Marisol quan ja després d'inaugurat, no?
D'acord, com dirien el...
I això s'ha convertit ara en el paradigma del que serà el Marisol. D'entrada, la façana aquesta no és una façana plana, ni molt menys. Manté els... És a dir, fora d'algun volum que hem tret, va mantenint la volumetria genèrica de lo que són els edificis del Maricel. I aquest mur cortina que diem, no és un mur cortina recte, és un mur cortina que fa tres plecs. En el qual té... Aviam, quan Diputació em va enviar el cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local perquè fes l'informe, la conversa que vam tenir sobre aquest tema va dir, escolta, el que tindràs que procurar és que això vols dir que no et farà molt efecte de reflectant de Maricel? Sí. Dic, home, segons quin tipus de vidre sí que em pot fer un efecte reflectant. Dic, però jo és que no vull que em faci un efecte reflectant, ni vull que a la nit això sigui una fantasmagòria, que hi hagi unes llums i vagi una sombra
allà. O sigui, això no serà una paret de vidre plana?
No, va fent plecs.
Va fent plecs que responen a la
estructura que hi ha darrere. És dir, no, la passarel·la aquesta no és constant. Va fent...
Que ressegueix, diguem-ne... La...
I en conseqüència, que és molt curt. Que això tenia una complexitat tècnica tremenda. És que, clar, quan jo us deia abans, és que vaig dir, mira, la que t'estàs liant, no? Clar, és que era no solament el tema de que ara tindràs que explicar-ho molt més, sinó que, a més, tindràs que construir-ho i com ho construiràs. I aleshores, a base de reunir els equips i treballar, com que necessitaríem després unes góndoles per treballar i per fer la neteja, aleshores, les góndoles aquestes seran les que serviran, o la góndola, que queda amagada al darrere, aleshores, que no es veurà en la foto, no? Aleshores, aquesta góndola seria la que serviria per muntar tot aquest mur cortina.
D'acord. Ens queda...
Qual, hem pogut resoldre tot el tema, diríem, i sense carregar, la diferència que hi ha, per exemple, amb aquest que us comentava del Palau, és que el del Palau penja de dalt i descarrega en part a sota. Aquest està només penja dalt, no toca el terra. Per què? Perquè no em vull ficar en la zona marítima terrestre. I estic jugant amb l'ample de les terrasses que ja tinc ara, de les terrasses.
Per no passar-se de...
Per no passar-me de...
Ens queda només un minut. Què passaria, hipòtesi, si la gent de Sitges diu, escolta, és que no ens agrada això?
Pues jo crec que seria la pitjor... el pitjor prejudici al patrimoni de Sitges que es podria fer.
Sí?
Perquè per dir no m'agrada, primer, tindries que aturar tot el que està en marxa, amb la qual ara que s'ha aconseguit... Jo vaig tenir que anar a Madrid també a demanar calés i hem anat d'allò, tens que anar a explicar el projecte. Vull dir que una vegada has aconseguit tenir el finançament per fer aquesta operació, jo, vaja, crec que seria despilfarrar la posada de zero. Aturar-ho ara seria deixar enfonsar el Cau Ferrat. Buidar el Cau Ferrat seria, jo és que no m'ho puc ni imaginar, perquè seria buidar de continguts una cosa que té continguts. Què vols fer, aleshores? Justament, un dels temes que em sembla que es comenta és que per què un element central? Per resoldre el tema d'accessibilitat al Cau Ferrat a dalt, perquè... Però no per... La gent no pujarà, la gent pujarà per l'escala, però el minusvàlid pujarà per allà, i aquella porta me la demanen els bombers per sortir en cas d'emergència. Dic que és una porta que estarà allà tancada.
Són les 12, més explicacions el dia 30. Josep Emili Hernández Cros, gràcies.
A vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder explicar el projecte.
Tornem demà, adéu-siau.